오케이.
ICAT, la radio inquieta. Generació Digital, amb Albert Murillo.
Benvinguts al Generació Digital. Aquesta és l'edició número 968, la penúltima edició de la temporada, on parlarem de boxa, de videojocs indie per a PlayStation, farem un resum de tot el que hem après amb l'Star, coneixerem els videojocs que han aparegut aquesta setmana, ens posarem les ulleres de realitat virtual i coneixerem un videojoc on serem un autèntic heroi. Salutacions de tots els qui fem possible aquest programa, Elisabet Sánchez, Gina Tos, Laia Nerín, Stark, Víctor Mame i també Francesc Xavier Blasco. També al control central tenim el Carles Morales i el Dani Jiménez al control tècnic.
Hola!
Has descarregat Generació Digital.
Francesc, com estàs? Tot bé?
Doncs molt bé, Albert. Aquí, fent acompanyar una estoneta.
Exacte. A més, ho hem d'explicar als oients. Jo estic a casa meva. De fet, estic a l'habitació del meu fill mitjà, assegut en una butaca gamer, perquè estic confinat. I tu estàs a l'estudi?
Jo estic a l'estudi i estic solet, per tant, estic en calçotets. Quedeu-vos amb aquesta imatge.
Molt bé. A veure, comencem el
generació... S'està fresqueta, està fresqueta. I t'ha l'aire condicionat que hi ha aquí. Escolta, és fantàstic.
Clar que sí, clar que sí. No et veu ningú, Francesc. I si et veiés, escolta'm, és igual, no passa res. Ah, per cert, oients, volem recordar-vos una vegada més el programa especial obert al públic que farem al Jardí del Palau Robert de Barcelona el proper divendres a les 7 de la tarda.
Tot després d'una jornada molt especial que començarà a les 4 amb diferents conferències dedicades al món dels videojocs i on serem convidats en el marc de la nova exposició Nova Pantalla dedicada a la indústria del videojoc a Catalunya. Podeu venir a veure les conferències o directament veure com fem el programa al Jardí del Palau Robert. No cal que us apunteu a cap lloc ni que ens truqueu. Divendres 8 de juliol a les 7 de la tarda, el primer carrer s'arriba al primer caseu.
A més, gratuït. A més, i una cosa, us vull parlar una mica d'aquesta tarda de videojoc que es farà aquell divendres al Palau Robert, perquè val moltíssim la pena. A banda de les xerrades i la realització del nostre darrer programa de la temporada, que a més coincideix amb el nostre 20è aniversari, hi ha moltíssimes sorpreses. Per exemple, a les 4 de la tarda ja començaran les conferències. Una d'elles parlarà, per exemple, la primera, de com finançar la producció d'un videojoc. Després també de l'aportació catalana en les grans superproduccions AAA. N'hi ha estudis a casa nostra que fan títols molt potents. La tercera serà el procés creatiu en els estudis de videojoc. I la quarta, abans del nostre programa, el paper actual del periodisme i la crítica del videojoc. I mira, ens fa molta il·lusió acabar doncs, aquest especial del Dia del Videojoc el divendres vinent al Palau Robert, doncs amb el nostre programa, un programa en directe on hi serem tots si tot va bé, on hi haurà molts riures, hi haurà concursos i només haurà entrar, seure i escoltar si voleu. Tens ganes o no, Francesc?
I tant, moltíssimes ganes, perquè les temàtiques són superinteressants. Tots aquests anys que portem doncs, amb les dificultats de fer directe i tenir contacte doncs, amb el nostre públic, que tinguem aquesta ocasió de fer-ho i en un espai tan especial com els Jardins del Palau Robert en el marc d'aquesta exposició, doncs crec que és un fantàstic final de temporada.
I tant que sí. Doncs escolta'm, comencem amb els videojocs que han aparegut aquesta setmana. De fet, ha aparegut aquesta setmana el Fórmula 1 2022. Un videojoc, per cert, que segur que li encanta al nostre tècnic, el Dani Jiménez. Com sempre, per això, incomprensiblement, aquest Fórmula 1 2022 apareix amb la temporada ja encetada de la Fórmula 1. Jo és una cosa que no entenc, no entendré mai. Les novetats d'aquest any són les noves puntuacions o mitjanes de tots els pilots i que influirà, com ho fa, per exemple, en jocs com el FIFA, a la pista quan tu vagis a córrer.
També hi haurà errors arbitraris als pitstops, millor en la comunicació per ràdio, millores en la comunicació per ràdio, noves imatges des del casc i amb una intel·ligència artificial adaptada a cada un dels jugadors. També hi haurà un munt de modes de joc i podem jugar amb la pantalla partida amb dos jugadors, que és una cosa que jo reclamo moltíssim, que sí. Està molt bé el joc online i tal, però escolta, quan això fa possible que puguem jugar junts a casa, en el menjador, la pantalla partida clàssica de sempre, que no falti. Aquest Fórmula 1 2022 apareixerà per Xbox, PlayStation i PC.
A més, aquest mode que comentava abans de la càmera al casc és una novetat, crec, d'aquesta temporada o de l'anterior, on veus les imatges reals del pilot i te n'adones que tu, quan jugues amb un simulador d'aquests, el teu silló hauria de moure's molt, eh?
Sí,
perquè
sí, 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 sí,
home, és molt incòmode, eh? El que han d'aguantar.
Pensa que van un pam del terra, eh, aquesta gent.
Sí, sí.
Vull dir, allò,
sí, sí.
Ho noten tot, qualsevol vibració, allò ho han de veure i ho han de notar.
Sí, sí. Aquesta setmana també apareix el Disgaea 6 Complete. Aquest Disgaea 6 Complete és la darrera part d'aquesta nissaga de videojocs de rol tàctic que va començar a entretenir el públic ara ja fa gairebé 20 anys, com el nostre programa, gairebé. Aquest Disgaea 6 vivim una història fosca amb combats una mica bojos que tenen lloc a una espècie d'inframont, diguem-ne.
El Disgaea 6 Complete ja va aparèixer fa un temps per la Nintendo Switch i ara ho fa per Play 4 i 5 i també per a PC. Està recomanat per a majors de 12 anys.
I per últim, en aquest repàs que fem cada setmana, el Generació Digital dels jocs que surten doncs, aquesta mateixa setmana, dir-vos que també apareix el videojoc Game Dick. Aquest Game Dick o Game Deck és un videojoc de rol isomètric i això li dona una imatge molt especial perquè aquest tipus de videojocs moltes vegades són en 3D i normalment en primera o tercera persona. A Game Deck som un detectiu que ha de resoldre una sèrie de casos i ha de trobar informació de testimonis o sospitosos. Em fa molta gràcia perquè els responsables d'aquest videojoc diuen que facis el que facis, el videojoc mai et jutjarà, però sí que s'adaptarà contínuament depenent de les decisions que tu facis.
Això vol dir que ja ens posaran en alguns moments on haurem de prendre decisions que potser no són moralment molt...
Exacte, segur, eh?
Exacte, no? Ens posarà en decisions difícils, eh? Això ja, sí. Ja ho endevinem. Tot sí. Passa, a més, a la Varsòvia del segle XXII. Ves a saber com han decidit col·locar-lo aquí, eh? Hem de trobar totes les respostes segons la nostra ètica o directament de la justícia poètica. En Game Deck surt ara per la Nintendo Switch i està recomanat per a majors de 16 anys.
Generació Digital, el programa de videojocs de la ràdio pública.
Doncs molt bé, continuem. Aquest Generació Digital, el programa PlayStation Talents de Sony s'ha convertit en un planter de talent que cada any dona sortida a jocs prominents de petits estudis independents sorgits molts cops d'escoles o universitats amb programes de videojocs. Del PlayStation Talents Game Camp de Màlaga arriba per PlayStation 4 i 5 System of Souls, un joc de trencaclosques en primera persona de Chaotic Lab on el Francesc Xavier s'hi ha submergit de ple aquesta setmana.
Imaginem un any 2155 on totes les previsions més pessimistes sobre el destí del planeta s'han fet realitat. La vida humana sobre la Terra ja no és possible i la solució en aquest distòpic futur ha passat per transplantar la nostra consciència a cossos robòtics. No podríem parlar d'un futur distòpic, Albert, sense una gran megacorporació per darrere, eh? Sempre hi són. I en aquest cas es tracta de Ion, l'empresa responsable de la fabricació dels cossos robòtics on ara habita la humanitat. Però en el nostre cas alguna cosa no ha anat bé del tot i ens despertem dins el laboratori sense cap record ni cap consciència del nostre passat humà. Som l'L064N i amb la guia de la Aura, una intel·ligència artificial assignada pel nostre aprenentatge del nou cos que habitem, haurem de passar per una sèrie de proves que ens ajudin a desbloquejar parts de la nostra memòria i recuperar el nostre passat. I aquesta és la posada en escena que embolcalla a System of Souls, un joc de trencaclosques en primera persona. Des del punt de vista d'aquest cor robòtic en el que ara ens trobem, atravessarem quatre seccions del laboratori de l'empresa Ion, sempre acompanyat de la intel·ligència artificial Aura, que ens donarà consells i respondrà algunes preguntes.
I escolta'm, a aquests trencaclosques que ens anem trobant, quan ell surt, com són?
Doncs mira, a cada sala del laboratori és un repte que haurem de resoldre. Per fer-ho, bàsicament, hem d'operar botons que obrin la porta de sortida. I ho podem fer doncs, usant dos tipus de capses que obren dos tipus d'interruptors diferents. A més, la nostra mà està equipada amb un raig que ens permetrà atreure cap a nosaltres a un dels tipus de les capses o enllaçar-nos amb punts especials de les parets i sostre per pujar a altres nivells o balancejar-nos entre plataformes. Per tant, hem de resoldre la forma de sortir i de superar cada habitació, però a més aquí no és només un repte mental, eh? Aquí hi ha també un repte físic. Cada cop que superem una de les quatre zones obtindrem una nova habilitat i recuperarem un petit fragment de memòria. Així com podrem passar per una mena de zona de descans, on hi ha altres cossos robòtics que, si parlem amb ells, doncs ens aniran una miqueta explicant cadascun la seva història.
Molt bé. Ara que m'hi fixo per això, Francesc Xavier, és un futur estrany. Un laboratori que té sales d'experiments amb trencaclosques que hem d'anar superant. Capses. Una intel·ligència artificial que ens va acompanyant tota l'estona. I un intent d'esbrinar qui som en realitat. I què fem allà? Això no et sona d'alguna cosa?
This was a triumph. I'm making a note here, huge success.
Doncs sí, Albert, sí, els nois de Chaotic Lab crec que referencien de manera molt evident a Portal. I això és a la vegada la seva virtut i una miqueta el seu punt feble. Tots aquells que hem gaudit amb Portal tindrem automàticament una sensació de saber què hem de fer, eh? Un feeling de retorn a casa. Estèticament, les instal·lacions d'Ion, blanques, escèptiques, ens fan pensar automàticament en aquestes sales d'Aperture Labs. La intel·ligència artificial Aura, doncs, ens fa pensar en una mena de GLaDOS i, simplement, pel que sembla, aquí de moment encara no ens han promès que ens donaran pastís al final. Eh? Ah, però, bueno, vés a saber, potser hi haurà un DLC i ens oferiran.
Però aquí, tu dius, no hi ha certes similituds, però no hi ha portals, no?
No, aquí no hi ha portals, com a, home, menys mal que no hi ha portals, eh? Sí. Tot i que la mecànica és diferent a l'hora de resoldre els trencaclosques, per exemple, aquí hem d'anar amb el nostre cos físicament d'un lloc a l'altre, hem d'apretar botons, hem de saltar entre plataformes, hi ha tota una mena saltadors, botons que quan els apretem doncs ens ajuden a rebotar per diversos llocs. La veritat és que tot i això, el joc és massa familiar, eh? Massa familiar. El joc realment dura unes 3-4 hores i no hi ha veus, per exemple, sinó text, i tant la intel·ligència artificial que ens acompanya com la resta de personatges amb qui interactuem no aporten el mateix carisma que trobem a Portal. Tot i que System of Souls sí que fa una bona feina en l'apartat gràfic, la veritat és que està tot molt bé i respira molt bona qualitat, resulta, jo crec que pels seguidors de Portal els hi resta interès, perquè resulta massa vist. Ho tenim ja molt vist. És un referent molt, molt acceptat, ja.
Sí, al final, per això, és un joc d'alumnes i, a més, ells referencien de manera, com dius, massa evident aquest joc popular. És un projecte d'escola i no, al final suposo que no passa res. L'important és que ells sàpiguen aplicar els mateixos conceptes que han fet gran i mític al joc original en el seu propi projecte, que sigui aquest o un altre que vindrà en un futur. No?
Exacte, i ho fa molt bé. System of a Down et presenta un bon repte de trencaclosques, però ja et dic, ho veig, això mateix que m'acabes d'explicar, ho veig molt a altres llocs. Ho veig a Enti, ho veig al Tecnocampus, etc. Passa molt, i no passa res, és un joc d'escola, com tu dius, però quan aquest joc ja comença a apuntar al mercat, crec que aquí hi ha hagut una fallada en quant a la producció, que potser algú els hauria d'haver dirigit cap a intentar agafar un estil tan diferent, except, amb les mateixes mecàniques, amb la mateixa proposta, traslladar-ho a un entorn tan diferent perquè la referència a Portal no existís de forma tan directa. Per tant, els amants del trencaclosques, però trencaclosques d'aquells en què també t'has de saber moure amb el comandament i ser una miqueta àgil i ràpid, que alguns depenen del temps, aquell botó que apretes, una capsa que es mou i abans que la capsa arribi a un lloc tu ja has d'haver saltat una altra plataforma, d'aquest estil, doncs tant aquests com els que sigueu una miqueta nostàlgics del que Portal us aportava, doncs jo crec que trobareu amb System of Souls un joc molt interessant. Jo l'he gaudit força, però sí que hagués preferit veure una miqueta més d'originalitat en la posada en escena. Ara, també és veritat que potser si ho haguessin volgut amagar, algú els hagués dit de que intentaven doncs, ocultar la referència, algú els hagués acusat de plagi, i fent-ho de forma tan directa i tan clara que no enganyen a ningú, bueno, ens quedarem amb la paraula homenatge, que sempre es fa servir molt en aquests casos. És un bon homenatge. Per tant, System of Souls jo crec que us dona per una molt bona tarda entretinguda de trencaclosques.
System of Souls, de Chaotic Lab, el teniu per a la PlayStation Store, ara mateix per 15 euros.
Generació Digital, l'únic programa de ràdio amb accés anticipat.
Mireu, fa unes setmanes vam parlar de la PSVR 2, el nou sistema de PlayStation de realitat virtual, que encara no té data de sortida ni preu.
Però ara que tindrem tots uns dies de vacances, què us semblaria capbussar-vos en alguna de les opcions de la realitat virtual?
Les PSVR 2 surten a final d'any i no tenen data, però ja sabem que, encara que les millorin una barbaritat, seguiran anant amb cable, i per a mi això és un problema. A casa juguem amb les Quest lliures o connectades al PC sense cable. Van genial, però encara que no m'acostumo a anomenar-les MetaQuest i no Oculus Quest. Digueu-me retro, per mi sempre seran Oculus, si posi en Zuckerberg com si posi.
I escolta'm, Gina Tost, on trobem els bons jocs, doncs?
La gent que vulgui recomanacions ens pot escoltar aquí, al Generació Digital d'ICAT, o també seguir-nos a través de les nostres xarxes on habitualment ens recomanem. Si no, sempre poden seguir els camins habituals i buscar les botigues d'aplicacions. Les Quest tenen la seva pròpia botiga on descarregar jocs fantàstics de realitat virtual, com per exemple el Population One, una espècie de Fortnite per realitat virtual, on s'ha d'escalar, construir i disparar. I només es pot jugar per realitat virtual. Però a vegades aquella botiga a mi se'm fa una mica petita, com que ja he descarregat tots els DLCs de Beat Saber, un joc per qui vulgui ballar i sentir-se Jedi a la vegada, doncs clar, necessito una mica més. Si connectem les ulleres Steam, tenim moltíssimes opcions més. La manera de classificar els jocs a més allà m'encanta. Mira, podem buscar jocs per les ulleres que tenim. Per exemple, les Valve Index, les HTC Vive, les Meta, que jo en dic Oculus, o les Windows. I també podem buscar els jocs per segons com vulguem jugar. Si volem jugar asseguts, si volem jugar de peu o si volem caminar per l'habitació.
A mi certament també m'agrada molt aquesta forma de comprar un joc. Jo dius, escolta, mira, Francesc, tu t'imagines, vull jugar però vull jugar assegut amb el meu silló que és movible. Doncs que només et digui jocs que puguis fer, que puguis jugar d'aquesta forma, no?
Sí, no? Estaria bé, perquè clar, tot això que ja incorpora interaccions amb diversos elements, doncs estaria bé que el poguéssim seleccionar per allò que hem de fer, allò que ens interessa més fer i no pas les altres coses.
Exacte. De totes formes, amb aquesta calorada, Gina, em ve de gust buscar jocs per estar, diguem-ne, tranquil i assegut.
Oh, mira, doncs tinc el joc perfecte. He trobat una joia per jugar asseguda, o assegut, al Kayak VR Mirage. Un joc que és un viatge fascinant en kayak a través de meravellosos paisatges. Heu de jugar com si reméssiu amb un kayak assegudets. Surt el 12 de juliol i teniu el mode carrera, per fer-ho molt ràpid, o el mode gaudir de les vistes, que és el que jo us recomano. Ideal per a aquells que us va l'aventura, però que no us piquin els mosquits mentrestant. I a més podeu provar la demo gratuïta. Els mateixos creadors tenen una meditació gratuïta per realitat virtual i, Albert, potser et deixen fer ioga, Murillo. També per jugar asseguts teniu el guanyador de l'última edició dels Premis Steam de realitat virtual, el Cooking Simulator, un nom que ho diu tot. Has de fer allò que et fa tanta mandra quan arribes a casa, que és cuinar, però en VR. I ep, perquè aquí no rentes els plats ni la cuina després de fer merder. I per cert, Albert, també per tu, el Beanstalker, un joc d'acció on mentre venen monstres cap a nosaltres hem d'anar escalant una mongetera. És com el Crazy Climber, però evolucionat. I on la mongetera màgica, aquell conte, s'ha aliat amb una espècie d'hordes de monstres. A tu t'encantarà. I a jugar assegut perquè només has de moure els braços. Per cert, han solucionat el tema de les ulleres i la realitat virtual? Perquè no pots fer servir aquestes ulleres si portes ulleres de veure i normal. I no ho sé, o sigui, hi ha alguna manera de solucionar-ho?
Home, jo, a veure, jo amb les úniques que tinc a casa, que són les de PlayStation, les primeres, diguéssim, jo jugo amb ulleres, perquè té, diguéssim, la ullera ja és lo suficientment fonda, perquè estiguis còmode amb les ulleres. I la gràcia és que tu, com quan estàs amb uns binocles, enfoques la teva vista en aquell moment i pots jugar. El problema no ho sé amb d'altres ulleres si realment pots o no pots. Però és una cosa, evidentment, a tenir en compte. Tu, Francesc, no et fa falta... Oh, sí, que tu tens ulleres, també.
Sí. Jo també m'he trobat amb el tema d'intentar posar-me unes... No sé quines... Les HTC Vive em sembla que tenen molt poc espai.
Sí.
I aquestes et xoca el vidre, no acabes d'encaixar bé i al final te les has d'acabar traient. Hi ha aquelles que tenen un petit ajust, però com que l'ajust sempre l'has d'ajustar abans de posar-te-les, perquè no tenen aquests deslliçadors per fora de la capsa ni res, doncs sempre és bastant empipador ajustar si tenen la possibilitat d'ajustar l'augment o la dioptria de cada un dels ulls. No? És una cosa que si això es vol imposar realment s'ha de tenir en compte, perquè és que hi ha una gran població de persones que portem ulleres, potser els que hem mirat les pantalles durant molts anys, i també, per tant, entre la població gamer, potser hi ha molt usuari d'ullera, i això s'hauria de tenir en compte.
Sí. Anem a veure si realment aquestes noves ulleres de PlayStation fan popularitzar una miqueta més doncs, els jocs i aquest nou sistema entre cometes, de jugar. De vegades, un dels problemes que hi ha és... no sé, això deu tenir un nom, eh? És el fet de posar-te a jugar és una miqueta més complicat.
Sí.
D'apretar un botó. Has de posar les ulleres, connectar-ho, tal, qual. I això, de vegades, fa... que juguis molt menys. A mi em passa, eh?
Tot el que dificulta una miqueta, encara que sigui una mica sí. El fet de posar-te a jugar, ho deixes passar. Estem molt mal acostumats. Volem les coses sí. Pràctiques i fàcil. Des de, escolta, això, poses un cartutx, apretes el botó on i en 2 segons tens la consola ja cargada jugant. Això passava sí. Fa 20 anys i com és que no ha millorat? Que han anat endarrere sí, o què? Sí. No? Sí, per tant, sí que és veritat, per exemple, amb el tema de l'UVR, recordo aquells fa 6 o 7 anys al Game Lab, que semblava que allò ho havia de petar absolutament sí, i que era el sí. Futur. I no ha sigut així. Segueix sent encara un producte molt dedicat a experiències molt concretes que són genials, que són fantàstiques, però experiències que encara són de curta durada. Te les poses i passes un quart d'hora fantàstic, flipant allà on estàs, matant monstres o sentint-te en l'interior de la nau espacial o del que tu vulguis. Però aquí ningú farà 6 hores de Fortnite en VR, saps? Perquè és una bogeria. Sí, sí. Encara no és una tecnologia, per tant, que pugui substituir la forma en què es gaudeixen avui en dia la major part dels videojocs.
I tant que sí. Nosaltres continuem al Generació Digital en el penúltim programa de la nostra temporada que entra precisament en el 20è aniversari del Generació Digital.
Generació Digital, l'únic programa de ràdio que no necessita cap requisit del sistema.
I sí, només queda un programa per acabar aquesta fantàstica temporada del Generació Digital, un programa i mig, diguem-ne, i amb ella també acaba aquest curs que setmana sí, setmana no, ens ha portat l'Star sobre com fer i què hem de saber a l'hora de voler fer un videojoc. I jo ampliaria a molts modes de la vida. Moltes de les coses que ens ha explicat l'Star les pots fer, efectivament, fent un videojoc o fent altres coses a la teva vida. Esteu preparats per l'entrega de diplomes? Endavant, Star!
Si esteu escoltant això, és que estic mort. No, home, no. Ostres, perdoneu, és que sempre he volgut dir aquesta frase tan pel·liculera, em sap greu, eh? Però, mira, dient frases, n'hi ha una altra que ben segur es cau molt millor que aquesta acabo de dir. Una frase que potser ha sonat aquí al Generació Digital, no sé, 1.328 vegades?
Si sentiu això, sou la resistència.
Efectivament, ja són 20 anys de resistència i us asseguro que estarem uns altres 20 anys més resistint. Perquè en aquest darrer programa de la temporada 2021-2022, la titulació que rebreu avui és que això només acaba de començar. Estigueu on estigueu, diguin el que diguin, vosaltres arribareu fins on vulgueu arribar. Benvinguts a la festa. El primer concert al que vaig anar és d'ara fa 34 anys, 3-4, al garatge de la cooperativa de Constantí, un concert, evidentment, dels Pets. Molts de vosaltres segur que encara no havíeu ni nascut, altres, doncs, potser éreu uns aprenents. Altres potser havíeu començat el primer curs de carrera o encara fèieu cou. Fet i fet, tots érem joves. La qüestió, senyors, senyores, robots, és si encara sou joves de veritats. Recordem... Quina idea teníeu vosaltres de la joventut i dels adults? Creieu que aquells joves que ara ja no ho són, ja no són vàlids per fer segons quines coses? Creieu que els que ja no són joves ja no poden fer, per exemple, videojocs? Que hi ha una data de caducitat per fer les coses? Que els nous joves han de substituir els vells joves? Bé, si penseu que sí, que així és, doncs ho sento molt, ja no sou la resistència. Us heu rendit, heu perdut. Lluís Gavaldà, el cantant dels Pets, té 59 anys, igual que el Falling Cáceres i el Joan Reig. Amb aquests tres els veieu massa grans com per tocar, com per fer concerts, com per fer programes de ràdio i de música? Doncs dona igual l'edat que tingueu o la que tindreu si en veritat voleu fer videojocs. No podria comptar la quantitat de concerts de música que vaig arribar a anar a final dels anys 80. Gairebé tots eren més o menys per aquestes dates, eh? Eren a tocar l'estiu. Era un sentiment universal, tots anàvem a concerts als estius. Els concerts de l'estiu, siguin de grups de rock, de pop o dels participants de l'Eufòria de TV3. D'aquí d'un temps us asseguro que se'n recordareu. Ara bé, en tindreu prou en recordar-los? Us conformareu? Si és que sí, si en teniu prou, és que ja no sou la Resistència. Us haureu rendit, haureu perdut. Ep, una cosa, eh? No us dic que sigueu com Peter Pan, que sigueu tal i com vareu ser. Us dic que no us traïu a vosaltres mateixos ni permeteu que ningú us digui que ja és massa tard per fer coses, que sabeu que les feu i que les feu molt bé. Els Flexambusto, de Vendrell, van canviar de cantant amb el Pemi Fortuny i Mítals, encara segueixen al peu del canó. No tingueu pols canvis, canalla, sempre i quan no canvieu vosaltres mateixos. A l'estiu de 1989, ha plogut, eh? Avinguda Marquès de Montoliu, aquí a Tarragona. Al mig del carrer, un concert... Ui, nois, un concert impressionant de Loquillo los Trogloditas, amb la seva gira que es deia A por ellos que son pocos y cobardes. El duet d'aquell moment, el Loquillo i Sabino Méndez, no serien, diguéssim, un exemple social, eh? Van caure en el consum desenfrenat de l'heroïna i les seves ideologies polítiques, diguéssim que tiren una miqueta cap a la dreta. Però si els porto aquí, el Generació Digital, a la Ràdio Pública, és per fer-vos notar un petit detall molt maco, veureu. Dono per suposat que tots vosaltres sabeu la lletra d'aquesta cançó que està sonant, el ritmo de garaje, veritat? Comença amb aquell «Tu madre no lo dice no, pero me mira mal». I llavors, a mitja cançó, deia «Tu padre no lo dice no». Escoltem ara com el Loquillo es va adaptar al voltant de l'any 2000, quan ja havia passat ell dels 40 anys d'edat. Us heu fixat? Va canviar el ton pare per ta filla i el chico raro pel tipo raro con el que vas. I és un detall que em sembla preciós. Queda la mar de bé. Manté el sentit de la cançó i és coherent. Reflexionem un cop més. A algú de 40 anys, com Loquillo, li diríeu que és massa gran per tindre nòvia que té una filla amb una altra? Algú com Loquillo o qualsevol altra persona de 40 anys li diríeu que és massa gran per fer videojocs? Veuríeu coherent que algú us digués que ja sou massa grans per fer aquestes coses? Per anar rematant ja... Els vaig anar a veure a Mallorca a mitjans de la dècada del 2000 i per mi el Sixic Spagnic segueixen sent el so del futur. Poden passar tots els anys que vulgueu i la sensació, us ho juro, és la mateixa que del primer dia que els vaig escoltar allà a la primavera de 1986. De la mateixa manera que encara se'm posa la pell de gallina quan veig i jugo a una recreativa del Pong o de l'Asteroids. Mira, fa tot just dos dies que Atari li va donar la volta al pernil. Va fer anys, 50 ni més ni menys. De debò, algú pot tindre la barra de dir que jugar, fer o parlar de videojocs és cosa de joves? De debò algú es pot creure que podem arribar a ser persones obsoletes només perquè fem videojocs? Jo ho tinc clar. Si algú em diu que sóc massa gran pels videojocs, és que aquesta persona no en sap ni de videojocs ni de persones. Em sap greu per aquesta gent, ho sento molt per ells, però jo, al igual que vosaltres, sóc la Resistència.
Uau, fantàstic, Star, fantàstic. Moltes gràcies. És un gran final de totes les masterclass que ens has donat. I ara, no sé si a tu t'ha passat, Francesc, però sóc una mica més jove de fa 6 minuts, jo.
Sí, eh? Ens hem anat al DeLorean i hem tornat cap endarrere en el temps, una mica.
Exacte, exacte. Fantàstic, Star. I a més, és que signo totes les frases que avui has comentat, com sempre ho has fet durant aquesta temporada. Amb ell, a la Gina, al Francesc, a tots els que conformem part de la Generació Digital, ens podreu veure, si voleu, divendres, en el darrer programa de la temporada que farem al Palau Robert a les 7. Des de les 4 comencen a haver-hi conferències de videojocs. Però recordeu, arribeu a les 7, no heu de pagar res, no heu de dir res a ningú, aneu als jardins del Palau Robert i allà estarem fent el programa on, després us explicarem, regalarem algunes cosetes i passaran coses que jo crec divertides. Nosaltres ara el que hem de fer és connectar amb la Gufolov, la Laia, que aquests dies ha estat jugant a un joc superinteressant.
Generació Digital. Reprenem la partida.
I escolta'm, Laia, he estat veient que has estat jugant, com deia, a tope a un joc que ja fa temps que va sortir, però que sembla que no passi de moda, que no passi de moda. Com estàs, Laia?
Hola, bona tarda. Doncs sí, aquest dissabte passat m'acabava l'increïble joc de A Plague Tale Innocence i us el vinc a recomanar infinit, sobretot els que encara no l'hàgiu provat, perquè estem davant d'una joia de joc. He de dir que és un joc del 2019 i jo sí que el coneixia, però jo podríem dir que de vista només. I al jugar-lo he de dir que m'ha encantat. M'ha encantat tot d'aquest joc. A Plague Tale té una història captivadora que fa que sempre el vulguis anar avançant i la jugabilitat el fa encara més emocionant. És un joc que podríem dir que te'l poses a jugar i et fas sentir bé. És un gust jugar-lo.
Laia, explica'ns una miqueta de què va exactament el joc.
Doncs amb A Plague Tale ens situem a mitjans del segle XIV, a França, on la pesta negra està acabant tant amb granges com ciutats. I en aquesta història acompanyem a la Mícia i el seu germà petit, l'Hugo, que, sense fer spoilers, estan sent perseguits per la Inquisició. Amb aquesta premissa haurem de creuar mars de rates, sí, sí, rates, protegint-nos només de la llum d'una torxa, perquè les rates els hi fa por la llum. Per tant, si tens llum amb tu, al teu voltant hi ha llum, no acabaràs cruspit en menys d'un minut. I així com també has d'anar evitant i fent front a tot tipus de gent de la Inquisició. I a mesura que avança el joc, la Mícia també va adquirint noves habilitats que l'ajuden a combatre la Inquisició, evitar les rates i tal. I amb totes aquestes coses es va creant una espècie de sigil divertit, simpàtic, perquè no es fa allò que dius, buah, aquest punt és impossible de passar-me perquè em ve aquest guarda... No, tot ho fan com amb una espècie de puzzle. Així com anar avançant entre les rates, doncs has d'anar col·locant les llums de forma estratègica, girant farols i coses així. Per això he dit que te'l poses a jugar i dona gust, perquè és tranquil. Bueno, és tranquil, no sé com dir-ho. És, sí, o sigui que no és d'aquests estressants que dius, ostres, és que no sé com fer-m'ho. No. Ja. És simpàtic de jugar. També vas millorant la fonda, que és l'arma de la Mícia, que és com, no sabria com explicar-vos, però és com un tiratxines que tu el fas girar sobre el teu canell, o sigui, la corda amb la pedra, la fas girar sobre el teu canell amb la força d'anar-li fent voltes, això agafa força i fa que la pedra faci pam amb força. Bueno, millor busqueu-ho per internet perquè jo tampoc m'he enterat molt bé amb la meva explicació de què és una fonda. Però bueno, tot això, com he dit abans, el ritme del joc és molt amable. És molt amable, però no hem d'oblidar que ens situem a l'edat mitjana. A l'edat mitjana, a plena pesta negra, per tant, els cadàvers són habituals o escenes amb algun toc de gore important també tenen. És un avís que vull deixar aquí. Que no us penseu que tot són flors i violes en aquest joc.
Home, jo crec que el que et referies és en castellà, és la onda, no? Que era, que aquests són...
Sí, sí, una fona, sí, totalment.
No? Exacte, no?
El, i que el tu mite posaves de David i Goliat.
Exacte, i que jo ho he provat alguna vegada i és també molt més difícil que tirar un tiraixines, no? Per exemple, que és molt més fàcil, no?
Sí, sí, bé, aquí has de saber quan deixar-la anar i com moure la mà perquè la pedra vagi cap on tu vols.
Exacte. Escolta'm, Laia, com deies al principi, no podem dir molts detalls d'aquest joc per no fer aquestes filtracions, però alguna cosa més a dir d'aquesta aventura?
La veritat és que poc més afegir. És un tros de joc que he gaudit massa i per sort de tots els que ens ha encantat aquesta primera entrega de Plague Tale, ens ve ja la segona el 18 d'octubre. el 18 d'octubre sota el títol de A Plague Tale Requiem.
Doncs escolta'm, Laia, moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana vinent a l'últim programa. Que vagi molt bé.
Que vagi molt i molt bé. Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Laia, Francesc, d'aquest joc n'havíem parlat ja al Generació Digital, però com que l'altre dia vaig veure que se'l va acabar, crec que són 2 o 3 dies, dic, mira, tinc ganes que em parli i veure l'experiència, quin ha estat, no?
Esclar que sí. A més, ara que comencem l'època de l'estiu, és el moment en què sí. comencem a tenir molt més temps lliure. Repasseu les biblioteques, no us quedeu només en les novetats, repasseu aquells jocs de fa 2 o 3 anys, que ara, a més, potser els podeu trobar més fàcilment i potser més bé de preu, i donar-vos un capritxo aquest estiu i acabeu i jugueu jocs tan interessants com aquest Play.
Exacte. Nosaltres ara el que anem a fer és escoltar música. I ho farem, doncs, com sempre, amb el Víctor Mami.
Generació Digital. Acabes de fer una captura.
I és que avui el Víctor s'ha posat en contacte amb mi i em diu, escolta'm, mira, com que s'ha parlat molt aquestes setmanes de boxa, tinc un joc a la butxaca de boxa i vull que escolteu la música d'aquest videojoc. Així, doncs, el temps és teu, Víctor. Com estàs?
Hola, estimats i estimades amants de la música, el piano i els videojocs. Jo sóc el Víctor Mame, a les meves xarxes socials, i avui us parlaré del Punch Out, un videojoc de boxa. Dissabte passat va ser la velada de l'any 2, d'Ibai Llanos, que consistia en combats de boxa entre streamers que s'havien preparat i s'havien posat en forma 4 mesos prèviament a la data dels combats. Més enllà dels conflictes morals que pot causar un esport com la boxa a nivell personal o social, l'esdeveniment va ser un èxit absolut, batint el rècord mundial de persones veient un esdeveniment de Twitch alhora, arribant a un pic de 3,3 milions d'usuaris en un moment concret de la vetllada. I enllaçant amb aquest tema, avui us parlaré del videojoc Punch Out Mike Tyson, que és un dels videojocs més clàssics de boxa, concretament aquest per la NES. Aquest joc va ser dirigit per Genyo Takeda, que també va dirigir els seus predecessors per a màquines d'arcade, i consistia en 3 circuits de combats de boxa que un cop els superaves t'enfrontaves amb el jefe final, que era Mike Tyson. Ara tocarem al piano la cançó que sonava durant el combat final amb Mike Tyson. Sona així. Una de les diferències d'aquest videojoc amb els seus predecessors d'arcade és que aquí el personatge principal que controlaves tu no era transparent, sinó el van fer d'una estatura molt reduïda. En dos casos era per aconseguir que es veiés l'oponent amb el que t'enfrontaves. A més, en aquesta edició hi havia banda sonora de cada personatge rival, escenaris diferents, escenes animades i una dificultat més extrema en els combats. Com a curiositats del joc, comentaré que l'àrbitre del joc era el Mario, de Super Mario Bros., que Nintendo va acabar trencant la relació amb Mike Tyson per problemes personals, substituint-lo per Mr. Dream en les futures reedicions del joc, i que el personatge principal, anomenat Little Mac, que és el que controles tu, va aparèixer en futures edicions d'aquest joc del Punch-Out de la mateixa saga, i també en la tercera edició de Super Smash Bros. Com a personatge ajudant i en la quarta com a personatge jugable. Espero que us hagi agradat aquest repàs per la música i la jugabilitat o el joc del Punch-Out de la NES, i ens veiem la setmana vinent. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu, Víctor, moltíssimes gràcies. Genial, realment. Hosti, quan ha dit el Víctor el tema de que el contrincant o que tu no t'havien fet transparent perquè poguessis veure el teu contrincant, no me'n recordava. I és veritat que el van fer, en aquest cas, més petitet, no?
El van fer més petitet perquè això d'aquesta visió des de darrere del personatge i que fos transparent, això sí que ho hem vist alguna altra vegada. Jo recordo una recreativa, no sé si era el Punch-Out, tinc el dubte, però jo diria que era el Punch-Out en versió recreativa, que tenia uns comandaments que eren com dos agafadors i que tu colpejaves, donaves cops de puny amb aquesta mena de manetes, una per la dreta i per l'esquerra, i que sí. I jo estic convençut de que era, crec que era el Punch Out, però igual no l'encertaria. Sí. I una que vaig jugar-hi molt és el Heavy Boy Champ de Konami, que estava basada en els personatges que tu veies de forma piradera, però estava basada en Rocky, i és un joc que també vaig dedicar-hi moltes i moltes monedes.
I tant. A més, és curiós, Francesc, tot el tema de la boxa, que aquesta setmana ha estat... Doncs que tothom n'ha parlat, d'aquesta velada 2 de l'Ibai Llanos, que jo recordo haver jugat aquests jocs de boxa, o veure Rocky, i clar, et fas gran i ho veus d'una altra manera.
Sí, sí.
I és veritat, això, però clar, els nois i noies que ho estan veient o que han vist la velada, de la mateixa manera que nosaltres doncs veiem Rocky, no?, que també era molt bruto, en aquest sentit era una pel·lícula que de vegades era dura, no?
Sí, la veritat és que sí, no? Del lloc on venia el personatge, no? I a on arribava, sí. I un cop estava al cim, no? Doncs els problemes que tenia, tant familiars i personals, no? Com esportius, no? Era també tot un... Era molt moralitzant, Rocky? Hi havia mastegots, però fins que no arribaven, tota la pel·lícula era doncs bastant una miqueta de drama familiar i moral.
Sí. És veritat. Fantàstic, doncs el Víctor Mame, que ens ha interpretat una vegada més el seu piano. Quin luxe tenir-lo a Generació Digital, aquesta música del videojoc Punch-Out. I nosaltres, estem arribant al final del Generació Digital.
Participa a la comunitat del Generació Digital al nostre canal de Telegram.
I és que realment arriben aquestes dates i tot són esdeveniments. Víctor Mame ens fa menció de la velada 2 d'Ibai. Nosaltres farem aquest programa especial en públic i també dir-vos que, per exemple, avui, a les 4 de la tarda, avui divendres, comença un nou festival anomenat Ubit Live, organitzat pel grup MediaPro. Un esdeveniment que celebra la seva primera edició de l'1 al 3 de juliol a la Fira de Barcelona.
S'hi portarà a terme la Superliga de la Liga de Videojuegos Professional, un nou campionat de globus o campionat de freestyler. Hi haurà l'Ibai, entre d'altres presentadors, i tota la info la trobareu a mediapro.tv i a ubit.tv.
Recordem que el tema del campionat de globus és allò que jugues de petit amb un globo que no ha de tocar el terra. Però, clar, això ha portat a un espectacle televisiu que realment fa molta gràcia. Recordeu que el proper divendres 8 de juliol fem el darrer programa de la temporada obert al públic i on, a més, celebrarem els nostres 20 anys en antena.
Però no serà una velada, No ens fumarem de mastegot els uns amb els altres, Perquè, bueno, no ho sé, potser seria una bona promoció, Albert? Ves que vols que et digui.
I tant.
Serà, a més, a les 7 de la tarda, però, com dèiem a l'inici del programa, serà a partir de les 4, on ja hi començarà a haver-hi unes quantes xerrades sobre videojocs que valen molt la pena.
Exacte, són les que hem comentat al principi, i de fet, si aneu al Palau Robert i aneu a la informació de nou a pantalla, aquesta exposició, trobareu totes aquestes xerrades que comencen a les 4, com diu el Francesc, i també trobareu de què parlaran i qui seran les persones que intervindran. Per cert, ja porten dies molt actius a l'Expo aquesta nova pantalla i les seves aquestes activitats paral·leles. Dos dies abans del nostre programa, la delegada de Protecció de Dades i responsable de projectes estratègics de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la Joana Marí, i l'auditor de Sistemes d'Informació, Xavier Puig, participaran a una xerrada que es dirà Dades Personals, Videojocs Gratuïts. Aquest acte es celebrarà a la sala Cotxeres del Palau Robert a les 6 de la tarda i té com a objectiu conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat de prendre el control de les dades personals en l'ús dels videojocs, especialment en el cas dels menors, que és un col·lectiu que particularment doncs, és vulnerable i que moltes vegades, sense que ens adonem, els nostres fills que juguen doncs s'han donat d'alta a Discord, s'han donat d'alta a Electronic Arts, a PlayStation, i tot això, almenys, doncs els seus tutors o pares i mares ho haurien de saber, no, Francesc?
Doncs sí, perquè moltes vegades el ganxo està en el joc gratuït, no? I aquí poden... Mira, ara parlaré d'un cas molt recent. Ara fa poc ha sortit aquest és el Fall Guys, està disponible com a descàrrega gratuïta per la Nintendo Switch, i el meu fill ha demanat, me'l puc descarregar per jugar-hi? I jo dic, bueno, doncs sí, home, endavant, doncs bé. Per començar, li ha demanat linkar a Epic el seu compte Nintendo.
Sí.
Donar permís perquè les seves dades d'un lloc puguin passar a l'altre i es pugui... I després, com que era un menor, em demanava a un pare que autoritzés. D'acord. Però perquè aquesta persona, que era el pare, doncs demostrés que era major d'edat, et demanaven o el número de compte de targeta de crèdit o que els hi fessis una fotografia del teu DNI i els hi enviessis. I jo, sincerament, ni he volgut donar el meu número de targeta de crèdit i encara menys fer una fotografia del meu DNI i enviar-la, no sé, a Epic, a vés a saber què. I m'ha sabut greu per ell, perquè s'ha quedat sense Fall Guys, però ell mateix ho ha comprès. Diu, clar, sí, sí, papa, és que demanen masses coses. Mira, doncs ja està, ja jugarà gratuïtament a altres coses. Però m'ha semblat molt exagerat, doncs això, les dades que volen recollir seves i inclús les dades que volen recollir meves i amb la forma en què volien recollir. Volen recopilar fotos de carnets d'identitat, de DNIs. M'ha semblat molt exagerat.
Molt exagerat, segurament darrere hi ha doncs, tota la gent d'advocats, etc, per doncs, cobrir-se les espatlles, no? Imagino.
Home, i tant, segur que sí, però bé, és allò que hem de decidir, no? Fins a quin punt, què és el que volem arribar a donar doncs, només per tenir un videojoc gratuït.
Clar, clar que sí. Doncs res, escolta'm, ara sí, arribem al final del programa. I gràcies a Carles Morales, al control central, i també al Dani Jiménez, al control tècnic.
Adéu!
Adéu, Dani. També gràcies a tot l'equip del Generació Digital. I com que aquesta setmana, i ho recordava l'Star, es celebren els 50 anys de la marca de videojocs Atari, marxem amb la música de Wagner en Garcia i la peça Centipede, de principis dels anys 80. Un joc que, mira, Francesc, jo tinc la sensació que va tenir molt més èxit dels Estats Units que no pas a Europa, no?
Doncs possiblement. Aquesta mecànica tan estranya de fer moure doncs, el teu personatge amb una vall, la Marieta, els bolets, allò... Doncs, sí, segurament era un dels... Potser era més clàssic allà als Estats Units. De fet, és un dels que surt a la pel·lícula Pixels.
Sí.
Un dels jocs que juguen és el Centipede. Jo crec que allà sí que va ser tot un gran clàssic.
Francesc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta setmana al Generació Digital.
I tant, a vosaltres. Ara m'haig de canviar que haig de sortir de l'estudi. Llàstima, amb el fresquet que estava, ostres!
Recordeu, oients, iCat, a l'AFM, aquest divendres i el vinent, com sabeu, som la ràdio dels festivals i estem a tope amb el Festival Vida i amb el Cruïlla. Adeu-siau, fins la setmana vinent. Recordeu, Palau Robert, a les 7 de la tarda, entrada lliure i gratuïta. Adeu! Flies and divides, comes after you from every side. Faster and faster, roll by roll, it slides through the rocks to get you from below. Oh, centipede, you can't run away. You can't run away. Don't you? I'll play with you. Come out, come out, wherever you are. Down now.